Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, pluja imminent al Baix Empordà. D'aquí unes hores arriba aquest front de pluges. Precaució.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, és dijous 6 de novembre, a les 8 del matí, molt pendents doncs, també d'aquestes previsions meteorològiques que apunten doncs, que d'aquí unes hores tindrem doncs, pluges a la nostra comarca. Tot seguit us ho ampliarem amb l'Isaac Vila. Tot plegat doncs, en un matí en què, de fet, tenim unes temperatures prou agradables. Per exemple, a Palafrugell tenim, no arribem pràcticament, no arribem als 19 graus, però poc li falta, o per exemple, doncs, a Calonge, doncs, són 18 i mig. Uns registres doncs, que, com dèiem, doncs, també estarem pendents de com evoluciona el temps, però tot plegat també doncs, en aquesta hora informativa sobre l'actualitat del Baix Empordà, que avui parlarem amb Judit Mora, que és integrant del col·lectiu On Tot Comença en 03, que ha començat una iniciativa legislativa popular per reformar la Llei d'Educació de Catalunya i un dels decrets. Ella ens explicarà en què consisteix aquesta iniciativa i què és el que demanen. I d'altra banda, com que és dijous, doncs també parlarem de les sèries i cinemes, quines són les estrenes que tenim aquests dies, tant a la gran pantalla com a les diferents plataformes. Però també és moment de repassar els titulars més destacats del dia d'avui. Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una incidència a la central de Telefònica de Palafrugell va provocar una caiguda del servei de comunicacions que va afectar diversos municipis de la nostra comarca.
La incidència va afectar principalment clients de Movistar i també altres operadors que utilitzen la seva xarxa com 02, Digi i alguns abonats d'Orange i MassMobile. La comunicació es va restablir poc abans de les 5 de la tarda, després d'hores d'afectacions.
La Fundació Internacional Olof Palme ha anunciat la suspensió temporal de la trobada d'economia de Segró, que s'havia de celebrar els dies 28 i 29 de novembre. Això arran de la defunció de la seva presidenta, Anna Balletbó. Carla.
En un comunicat, l'entitat destaca que Anna Balletbó va ser un exemple de compromís i lluita pels valors que representa la Fundació i que el seu llegat deixa una obra extraordinària i una inspiració que romandrà viva.
El restaurant La Cort del Mos, obert recentment al centre de Palamós, ha rebut un important reconeixement al seu guardonat amb el premi a millor cuiner de l'any de Catalunya i ho han fet en el Marc Gastronòmic Fòrum Barcelona.
Els responsables del projecte, Jeffrey Ruiz de Badalona i Helena Termes de Figueres, han aconseguit aquest guardó gràcies a la seva aposta per una cuina catalana autèntica i de proximitat.
La campanya gastronòmica d'Esniu continua a Palafrugell amb tastos, activitats i restaurants participants per recuperar aquest plat tradicional. El dissabte 15 de novembre a Plaça Nova es farà un tast popular i el dimecres 19 a la Fundació Josep Pla hi haurà un tast literari amb lectures. Però també tenim més temes per repassar-vos. La Cambra de Comerç de Palamós ha impulsat aquest mes de novembre una sessió de treball.
Sota el títol Les fortaleses del Baix Empordà, una iniciativa que busca identificar els valors i potencials del territori i construir un relat comarcal compartit. L'objectiu és reforçar l'autoestima col·lectiva i definir un posicionament estratègic comarcal basat en la modernitat, el progrés i el benestar de la societat empordanesa.
Les 8 i 3 minuts. Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Cristina Montañés assumeix la direcció de l'ABS de Palamós.
Montañés, metgessa familiar amb més de 20 anys d'experiència, ha estat vinculada a l'ABS des del 2000 i també és tutora de residents des del 2019.
Sots Costa Brava llança una campanya de micromecenatge per defensar el camí de Ronda.
El projecte, que inclou un seguiment ciutadà, vol restaurar i obrir el sender com a patrimoni col·lectiu. L'objectiu inicial és aconseguir 6.600 euros per posar en marxa la iniciativa.
Palamós celebra la cinquena edició del Palamós Outdoor Sports Festival amb activitats esportives, lúdiques i solidàries.
Porta una àmplia oferta d'activitats esportives a l'aire lliure com l'onco gravel, zumba, escalada o marxa nòrdica. El festival també inclou activitats solidàries per a la Fundació Oncolliga i propostes lúdiques, infantils i musicals.
Doncs parlem de l'Onco Gravel, perquè també arriba aquest cap de setmana a la nostra comarca, Joan.
L'objectiu és recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer. Els participants recorreran paisatges emblemàtics de la comarca amb itineraris de 120 i 230 quilòmetres.
Les 8 i 4, més enllà del Baix Empordà, passen coses i aquesta matinada una línia de tempestes ha avançat d'oest a est, deixant ruixats molt intensos a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activat l'avís per intensitat de pluja que avui afectarà el litoral i el prelitoral i també zones de la Catalunya central. Es poden acumular fins a 60 litres per metre quadrat en mitja hora i les precipitacions poden anar acompanyades de ratxes molt fortes de vent. Entre les dades més destacades, ja en aquests moments hi ha el 57 litres per metre quadrat a Benissanet, 42 al Masroig i 28 al Carràs, en aquest cas de moment encara al sud del nostre país. Els bombers han fet una vintena de serveis, sobretot per inundacions de baixos, i Protecció Civil manté actiu l'INUNCAT i demana evitar desplaçaments innecessaris. Les universitats de Barcelona, l'Autònoma i Girona han suspès les classes i la Pompeu Fabra ho fa fins a la una del migdia. I en política catalana, el govern i Esquerra intensifiquen el diàleg sobre el finançament. La reunió d'ahir al Parlament va constatar que sense un model singular, com reclama Esquerra, no hi haurà pressupostos. Les posicions entre Barcelona i Madrid continuen allunyades i el context polític espanyol pot retardar els acords fins a finals d'any. Junts i el Partit Popular critiquen la manca de comptes i acusen el president Salvador Illa d'inacció. I els comuns, per la seva banda, eleven les exigències i situen al centre de la negociació una mesura per limitar l'especulació immobiliària. I a Espanya, a resta de l'Estat, els periodistes citats a judici del fiscal general Álvaro García Ortiz l'exculpen. Els professionals que van publicar la informació tributària de la parella d'Isabel Díaz Ayuso han negat que la filtració sortís de la fiscalia. Tant José Precedo, del diari Punt.es, com Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, s'han acollit al secret professional i han assegurat que van tenir els correus abans que el fiscal general. Durant la sessió, la defensa de la parella d'Ayuso ha insistit a dibuixar una estratègia política entre el govern espanyol i la fiscalia, un extrem que els testimonis han negat. El judici es reprendrà dimarts. I també en política espanyola, Vox avisa que no té por d'unes eleccions al País Valencià. El partit manté que prioritzarà l'aplicació de les seves polítiques en la negociació per rellevar Carlos Mazón, que ha dimitit. Populars i Vox necessiten un acord per evitar eleccions anticipades a la primavera. El govern espanyol reclama directament avançar els comicis i acusa Alberto Núñez Feijóo de deixar l'estabilitat valenciana en mans de l'extrema dreta. I acabem a França, on el govern vol suspendre les vendes en línia de Shein. L'obertura de la primera botiga física de la marca xinesa a París ha coincidit amb una demanda del Ministeri de l'Interior per bloquejar el web arran de la venda de productes prohibits i una investigació per nines sexuals amb aspecte infantil. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha ordenat el procediment per forçar que l'empresa demostri que compleix la llei. El Parlament francès també ha activat una comissió d'investigació i París demanarà a la Comissió Europea que examini les pràctiques de la companyia. Les 8 i 7 minuts. I tornem cap a casa nostra perquè estem molt pendents de l'evolució de les pluges intenses que ja afecten diversos punts de Catalunya. Com evolucionarà aquest canvi de temps? Isaac Vilà.
La línia de tempestes, els ruixats més importants es dirigeixen cap al Baix Empordà. Aproximadament arribaran a partir de les 9 del matí, és quan calculem que pot començar a ploure de manera més intensa. És una línia de tempestes que localment porta associada moments de ruixats forts, llamps, trons o alguna ventada forta de vent i que viatjarà cap al mar. Viatjarà cap a l'est i un cop hagi passat aquesta línia de tempestes, no acabarà de fer net al Baix Empordà. Sembla que tindrem encara alguns ruixats més irregulars, però esperem que no siguin tan forts com els que patirem ara mateix d'aquí unes properes hores. Important, ara mateix la temperatura és força suau. Un cop hagi passat aquesta línia de tempestes, la temperatura baixarà, d'acord? I notarem una refrescada. Atenció a la situació marítima, perquè en aquests moments el vent anirà pujant d'intensitat i esperem que el remeni la mar i esperem una mica de temporal marítim, sobretot de cara al final del dia. Atenció, es manté aquest avís 4 sobre 6, important, capacitat de 40 litres amb una hora, tot aquí al Baix Empordà, al llarg d'aquest matí. Precaució.
Moltes gràcies, Isaac Vilà. Estarem, doncs, molt pendents d'aquesta evolució i, sobretot, aquesta precaució que demana Protecció Civil. I ara anem a sentir el comentari de Xavier Ferrer.
Necessària la ONU. Aquests dies s'està commemorant el 8è aniversari de la creació de Nacions Unides, de la ONU, per entendre'ns. Ara, 80 anys després, naturalment, s'han consolidat canvis que ja es veien venir, com l'aparició de nous actors que demanen protagonisme i capacitat d'influència, com la Xina o l'Índia, i altres enquadrats en els BRICS i el subglobal. Però també ens trobem en una situació que fa pocs anys no era previsible, com és el viratge dels governants cap a una visió més autoritària i estatista, i, per tant, menys propensa a defensar els principis de Nacions Unides. Està clar que cal adaptar l'organització a la nova situació geopolítica. Els nous reptes, com són el canvi climàtic, la intel·ligència artificial, la governança digital o les pandèmies, i sempre defensant els drets humans. I tot això es fa amb voluntat política i planificació, però el finançament i l'economia són bàsics, i aquests provenen en un 70% directament dels estats i indirectament fins al 87% del total del pressupost de Nacions Unides. Els estats que més aporten són els Estats Units, amb un 26%, actualment també la Xina, Alemanya, el Regne Unit, França, entre d'altres. La realitat, doncs, és que els mandataris de les grans potències estan demanant aportar menys i rebaixar-ne el pressupost, i això ho pateix l'organització. Sigui com sigui, cal apostar per la ONU, reformant-la si cal, que el Consell de Seguretat no hi hagi dret a veto i que tingui una representació semblant a la realitat geopolítica i econòmica actual. Tot i així, l'existència de la ONU esdevé fonamental per aconseguir un món just, segur i més lliure.
Gràcies, Xavier Ferrer, per aquest comentari doncs, que ens arriba avui en aquest dijous. Ara farem una pausa publicitària i tot seguit parlarem i tornarem d'educació i tornarem doncs, per parlar, com dèiem, d'aquest projecte educatiu. Fins ara mateix.
Supermatí. Supermatí. Quan encara no ha sortit el sol, al bar-restaurant Cal Liceu ja hi fem olor de cafè i cassola. Un bon cafè, un entrepà, unes torrades i un bon esmorzar de forquilla i el dia comença com cal. Al migdia, menú, tapes, brasa o plats combinats servits al nostre local climatitzat o a la terrassa. 50 anys fent la cuina de sempre per gaudir-la com mai. Cal Liceu, a l'Avinguda Costa Brava 29 a la carretera de Corçà. 872-09-8209. Gran aparcament gratuït. Cal Liceu, el lloc per fer-hi un mos, una conversa i una rialla. Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Ràdio Capital.
Un minut per un quart de nou, el col·lectiu On Tot Comença, 03, ha començat una iniciativa legislativa popular per reformar la Llei d'Educació de Catalunya i el Decret 282/2006. Ara ens explicaran en què consistirà. Però tot plegat ho fan amb l'objectiu de garantir una regulació comuna i de qualitat per totes les escoles bressol de 0 a 3 anys. Per saber-ne més, avui volem saludar a Judit Mora, que és integrant del col·lectiu. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia a tothom.
D'on neix aquest col·lectiu On Tot Comença 03?
Doncs aquest col·lectiu neix des de la necessitat del benestar de l'infant. Llavors van haver-hi tres impulsores essencials, que són la Glòria Olmos, l'Anna Vila i la Berta Vila, mestres d'educació infantil dedicades professionalment al 03, que van iniciar tot aquest moviment i aquesta reflexió i van iniciar la xarxa conjunta.
Què demaneu?
A partir d'aquest inici, aquesta demanda, es va fer una primera trobada el 31 de maig i elles ens van presentar aquesta iniciativa legislativa popular. Aquesta iniciativa es va fer amb 40 escoles bressol, es va reflexionar amb 40 escoles bressol i es va presentar davant de més de 1.000 persones a Vic, en una jornada d'educació. Llavors, el que es demana en aquesta iniciativa són que siguem parella educativa a totes les aules, que tinguem un treball de qualitat, que siguin professionals titulades i treballin amb el 03, que les hores no lectives i les hores lectives siguin igual d'importants. Necessitem també treballar amb l'equip educatiu, necessitem preparar les activitats, necessitem tenir una previsió. Llavors, sous dignes pels professionals, recursos a l'atenció a la diversitat, tenim nens amb necessitats educatives especials que des del decret no es contempla que tinguin un suport especialitzat, es demanen vacances i un horari ajustat als drets dels infants. Hi ha escoles que no tenen una parada de vacances i hi ha infants que fan mesos seguits sense tenir una aturada. Llavors, també necessiten descansar, igual que ho fem els adults. Tenir les funcions definides a les direccions del centre. Hi ha direccions del centre que dediquen molta jornada a les aules, hi ha direccions que tenen... tenen l'opció de poder disposar de més hores de gestió o d'una gestió totalment exclusiva, i es necessita una nova llei pel 03 que sigui elaborada per professionals, que no sigui treballada des dels despatxos, sinó que sigui reflexionada des de la gent que treballem a les aules, que coneixem el 03 i que el 03 és el nostre dia a dia. Això sí, sense oblidar mai la mirada a les poblacions de menys de 2.500 habitants. També hi ha d'haver una mirada globalitzada i també s'ha de tenir present les petites escoles bressol.
Parleu d'una iniciativa legislativa popular. Què vol dir aquest concepte?
Aquest concepte és una petició que es fa des d'un grup, en aquest cas de diferents professionals dedicats a l'educació infantil, i es fa una petició en el Parlament per poder parlar, debatir d'un tema. I en aquest cas és aquest benestar del 03. Volem centralitzar en el Parlament, volem que es parli, volem que es debateixi i que ens, en la reflexió, que ens puguin donar les justificacions per què sí o per què no decideixen tirar endavant alguns conceptes de la iniciativa legislativa. No ha de per què aplicar-se com es diu la iniciativa legislativa. No, el que no es pretén és dir heu de fer això, però sí que tots els punts presentats es pretén que es parlin, es debateixin i que entrin en consciència d'aquests polítics que són al cap i a la fi qui decideixen el nostre futur i sobretot el dels infants.
Heu pogut parlar amb diferents partits polítics?
Això ho han gestionat més la Glòria, l'Anna i la Berta. Nosaltres, jo sóc una petita representant perquè m'hi vaig annexar quan van ser la crida de fedataris i van demanar l'ajuda per poder recollir les signatures, que és el que ara en breus iniciarem. Llavors, elles, no sé si han tingut un contacte més directe, entenc que sí, però jo personalment no ha sigut el cas.
I saps si hi ha hagut alguna possible complicitat?
Complicitat amb polítiques municipals sí que potser n'hi ha, perquè el que ens trobem també és que municipalment estem subjectes a la decisió política de cada municipi i llavors depèn del color polític, et diríem, tenen l'opció de treballar sobre mínims o ampliar i tenir més beneficis en el 03 o bé, ens regim molt, depèn de la persona que sigui al capdavant del govern, en aquest cas municipals, perquè les escoles bressol són municipals. No totes, hi ha gestions indirectes i hi ha externalitzacions, però en aquest cas estic parlant de les escoles bressol municipals.
En aquest cas, doncs, que hi hagi aquestes diferents formes de gestió, encara fa que sigui més sí. difícil poder fer els canvis?
Totalment, clar, evidentment ens trobem que cada realitat és diferent. Llavors, poder tenir dedicació individualitzada a cada cas és molt complicat, per això considero, i per això m'hi he unit, que en aquesta iniciativa legislativa popular s'engloba molt aquestes individualitats i, per tant, considero que ens ajudarà molt si això ho debateixen, evidentment.
Parlem del decret 282/2006. És el que regula tots aquests aspectes?
És el que regula tots aquests aspectes. O sigui, tenim la llei educativa i el decret 282 és el que regula el tema del personal, les ràtios i el funcionament de centre. Clar, estem parlant d'un decret del 2006, properament farà 20 anys, i les realitats de fa 20 anys no són les realitats actuals en cap pensament podem pensar en que l'educació és quelcom estable, sinó que és reflexió, és camí i és camí diari i són canvis diaris, i que ens regeixi un decret del 2006 ens fa bellugar tota l'organització, tot el benestar, tota la mirada cap a l'infant, no s'ajusta a la realitat que estem vivint actualment.
Si ens centrem, doncs, en el Baix Empordà, quina és la situació que hi ha en aquests instants a les escoles bressol?
Doncs, com et comentava anteriorment, el fet de tenir que les escoles bressol siguin de municipis diferents i siguin municipalitzades, cada govern decideix quina és la inversió a les escoles bressol i quines són aquestes condicions. Llavors, la decisió és podem treballar sobre els mínims que marca el decret o podem ampliar aquests mínims segons la prioritat, la capacitat econòmica o la decisió política que tingui cada municipi.
O sigui,
llavors
això
ens trobem amb varietat.
O sigui que això pot provocar, diríem, diferències en municipis propers?
Totalment, sí.
Doncs bé, dèiem, no, que estàvem parlant també, doncs, amb aquestes, no, amb aquestes iniciatives, tot plegat, doncs això, quin ha de ser el recorregut, no? Quins podrien ser els terminis perquè això pogués ser una realitat?
Doncs el dia 20 d'octubre vam anar a Barcelona, uns representants que serem els fedataris. Els fedataris són les persones encarregades de poder recollir signatures perquè es pugui tirar endavant aquesta proposta i es pugui debatre en el Parlament. S'han de recollir un mínim de 50.000 signatures. La nostra proposta és poder-ne recollir moltes més, perquè estem fent amb molt d'altaveu, intentem que de remoure consciències, de que hi hagi molta gent que pugui bé signar aquesta proposta. I la idea doncs és aquesta: començarem a recollir signatures de seguida que el Parlament ens prepari els plecs, i estem en breus, o sigui, ja estem engegant motors per quan tinguin els plecs preparats poder anar-los a buscar i els fedataris recollir signatures on puguem. Des del Baix Empordà som dues representants, jo mateixa, la Judit Mora, que soc directora del Tren Petit, de la Bisbal, i la companya, la Marina Solano, que també l'hem engrescat en aquesta proposta, i amb ella farem una calendarització. També hem creat un correu, si em permeteu, us
el dic de
seguida. Perdoneu, que el tinc anotat aquí. Disculpeu. És 03ontotbaixempordà@gmail.com. 03ontotbaixempordà@gmail.com. Des d'aquest correu, si ens sentiu, si voleu recolzar, o sou una associació, sou qualsevol grup que us ha remogut aquesta iniciativa que hi voleu col·laborar, no cal que siguem del ram de l'educació per entendre que el 03 és prioritari i que amb una assignatura podem avançar molt. Llavors, ens podeu inscriure, nosaltres farem un calendari des de l'Instagram de l'escola, des d'Instagrams personals, donarem molta veu i farem uns punts de recollida d'assignatures per qui vulgui col·laborar, que us hi agrairem enormement i sobretot no nosaltres com a professionals, sinó els infants que tenim dia a dia en les nostres mans, no? En el nostre acompanyament.
Perquè estem parlant d'aquesta etapa de 0 a 3, però no és obligatòria, no?
L'etapa no obligatòria realment és de 0 a 6, el que passa que culturalment, no, tenim com, o socialment tenim molt entès que a partir d'I3 els nens comencen a l'escola i comencen aquest trajecte escolar. El 0-3 no és obligatori. El fet de venir a la llar d'infants o l'escola Bressol no vol dir que els infants de 0-3 que tinguin l'acompanyament adult des de casa, des de la família, no tinguin un correcte desenvolupament, evidentment, però des d'aquí, des de les ràtios que tenim, considerem que poder tenir un bon desenvolupament en una etapa essencial, que és una etapa essencial, bueno, està comprovat neurocientíficament, no? Les connexions neuronals, tot aquest acompanyament no el podem fer, no podem tenir una educadora sola amb 20 infants, amb una persona de suport que està fent suport a 3 aules, que també tenen 20 infants. Llavors, el 0-3 no és obligatori, però qui decideixi apostar, perquè també tenim una part conciliadora i familiarment, no? I això ho entenem, i tenim la part conciliadora, la part d'acompanyament tot pedagògicament i la part d'acompanyament de necessitats físiques, no? De poder canviar bloquers i de més. Però el que necessitem, que tot i no ser obligatori, que tothom que aposti i confiï en portar les criatures a fer l'acompanyament des de l'escola Bressol, que aquest acompanyament sigui de qualitat.
Les famílies, en tot aquest procés, quin pes hi tenen?
Doncs cada vegada són més conscients de les necessitats, són més conscients de en quin punt ens trobem professionalment, de quin punt doncs està, no? aquest decret del 2006. Ells comencen a fer la reflexió i fan molta reflexió i fan molt de suport i actualment s'agraeix molt perquè estem desterrant el concepte guarderia. Saben que som un centre educatiu, saben que hi ha un projecte educatiu, que hi ha unes professionals, que hi ha una reflexió diària, que hi ha molta dedicació fora de jornada i que tot i ser vocacional, no? que tenim aquests drets, com tenen els drets dels infants, com nosaltres com a professionals, i que volen absolutament el millor. I cada vegada són més reivindicatives i estan més conscienciades de la necessitat de la importància d'aquesta etapa del 0-3.
Estem parlant amb Judit Mora, que és integrant del col·lectiu On Tot Comença 0-3. Abans d'acabar, recorda'ns, si algú que ens està sentint vol col·laborar amb vosaltres, com ho pot fer?
Sí, doncs ens pot enviar en el Baix Empordà un mail indicant que vol col·laborar o que volen signar en el 03 on tot comença baixempordà@gmail.com. Ens pot seguir a les xarxes socials, farem difusió des de Vic. També hi ha tot el moviment. Si entren a la pàgina web www.vic.cat/educació, també podran llegir la iniciativa popular, podran fer tot el seguiment d'aquest procés i hi ha diferents comarques, nosaltres perquè som representants del Baix Empordà, però hi ha diferents comarques, si tenen algun dubte ens poden escriure al correu i nosaltres farem un calendari de diferents llocs on recollir signatures.
Doncs bé, Judit Mora, que vagi molt bé. Gràcies doncs, per explicar-nos quina és la tasca que feu des del col·lectiu On Tot Comença 03 i veure si tot plegat pot tirar endavant.
Esperem que sí. Moltíssimes gràcies per donar-nos altaveu i que segueixi aquest moviment i que no freni.
Que vagi molt bé. Pràcticament ja 8:45 del matí. I ara és moment, doncs, d'ampliar-vos les notícies que us hem explicat en format de titulars.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Una incidència a la central de Telefònica a Palafrugell va provocar aquesta passada tarda una caiguda del servei de comunicacions que va afectar pràcticament, podríem dir, doncs, a molts municipis de la nostra comarca, entre ells Palafrugell, Pals, Begur, La Bisbal, Torroella, Sant Feliu, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, altres nuclis. Per tant, podríem dir, doncs, que va ser una afectació pràcticament a tota la comarca i va fer, doncs, que una interrupció durés més d'una hora i va deixar sense fibra òptica i ni cobertura mòbil, a part, doncs, d'aquests municipis, i va afectar també algunes de les companyies. Carla, què ens pots explicar?
La incidència va afectar principalment clients de Movistar i també altres operadors que utilitzen la seva xarxa com 02, Digi i alguns abonats d'Orange i MassMobile. La comunicació es va restablir poc abans de les 5 de la tarda, després d'hores d'afectacions. Al mateix temps, des de dimarts, també estaven sense servei Celrà, Bordils i Flaçà, una avaria que va deixar prop de 5.000 clients sense connexió. De moment, Telefònica no ha informat del motiu de la incidència.
Doncs a veure, doncs, si ho podrem saber, també, doncs, ja us ho explicarem, però canviem de tema perquè la Fundació Internacional Olof Palme ha anunciat la suspensió temporal de la trobada d'economia de Sagró, que s'havia de celebrar els dies 28 i 29 de novembre, tot plegat arran de la defunció de la seva presidenta, Anna Balletbó.
En un comunicat, l'entitat destaca que Anna Balletbó va ser un exemple de compromís i lluita pels valors que representa la Fundació i que el seu llegat deixa una obra extraordinària i una inspiració que romandrà viva. La Fundació ha informat que mentre es decideixi el futur de l'entitat, totes les activitats queden temporalment suspeses, inclosa aquesta trobada que cada any reuneix ponents de primer nivell dels àmbits polític, econòmic i financer. La trobada d'economia de Sagró és un dels esdeveniments econòmics més destacats de Catalunya, punt de trobada de representants empresarials, institucionals i acadèmics per debatre els reptes del present i el futur de l'economia. Amb la suspensió, la Fundació vol expressar el seu dol i reconeixement envers la figura d'Anna Balletbó, fundadora i ànima impulsora de la trobada durant 3 dècades.
Moltes gràcies, Carla. I anem a parlar també, doncs, de gastronomia, perquè el mes de novembre arribaran activitats per difondre la història d'Esniu. Les propostes uniran restaurants del municipi de Palafrugell que el cuinaran fins al 14 de desembre durant la campanya gastronòmica i la voluntat és apropar el plat al públic, però també hi haurà activitats. Per exemple, el dissabte 15 de novembre, 11:45, a Plaça Nova, Palafrugell, durant 2 hores, Esniu Popular serà un tast del plat a càrrec dels cuiners Antonio Estrac, Quim Ferrarons i Antonio Izquierdo. El preu serà de 3 euros, amb copa de vi inclosa, i els tiquets es podran comprar a la carpa fins a exaurir-los. Uns dies després, el dimecres 19 de novembre, a les 7 del vespre, la Fundació Josep Pla proposarà un tast comentat d'Esniu maridat amb les lectures a textos. Hi participaran els restauradors Roseta Jorba, de Pai Raïm, Toni Sáez, de l'Arc, i Montse Soler, de la Xicra. L'activitat té un preu de 15 euros i les entrades s'han de comprar al web fundaciojosepla.cat. D'altra banda, doncs, també hi haurà altres, doncs, propostes, perquè com és habitual, la campanya també es pot trobar a diferents restaurants. Són l'Arc, la Xicra, Pai Raïm, Xador i l'Escola d'Hostaleria Baix Empordà Palafrugell, el Casamar a Llafranc i la Sala de l'Isaac a Llofriu, i els organitzadors recomanen reservar-ho abans. Recordem que Esniu és un plat d'origen palafrugellenc que antigament es preparava durant la Quaresma amb tripa de bacallà, ou dur, peixopalo i patata sense carn. Amb el temps, els pescadors hi van afegir la sèpia i les colles de surers el van enriquir amb aviram de cacera i salsitxes. L'elaboració és lenta i laboriosa i pot durar fins a 5 hores, una per al sofregit i 4 per guisar tots els ingredients. I el restaurant La Cort del Mos, obert recentment al centre de Palamós, ha rebut un important reconeixement al seu guardonat amb el premi al millor cuiners de l'any de Catalunya en el marc del Gastronòmic Fòrum Barcelona. Els responsables del projecte, Jeffrey Ruiz, de Badalona, i Helena Termes, de Figueres, han aconseguit el guardó gràcies a la seva aposta per una cuina catalana, autèntica i de proximitat. Carla Saló.
El restaurant, que es va inaugurar fa uns mesos, va néixer amb una forta implicació del veïnat i dels restauradors locals que van omplir l'acte d'obertura. La jornada va tenir un caràcter familiar i festiu i fins i tot va comptar amb la benedicció d'un diaca recuperant una antiga tradició del poble. En rebre el premi, Jeffrey Ruiz va destacar que aquest reconeixement és un punt de partida partida perquè es valori la cuina que es fa de fora de Barcelona i una reivindicació de la cuina catalana i del talent jove format als fogons tradicionals. Elena Termes va afegir que el guardó suposa una empenta per continuar treballant i donar-se a conèixer al gran públic. Abans de conèixer el veredicte, tots dos van aprofitar l'acte per reivindicar la força gastronòmica de Palamós, posant en valor altres restaurants locals com el Putxer o la Gazzoneta i defensant la idea que el municipi pot ser un enclavament gastronòmic més enllà del cap de setmana. La proposta de l'acord del MOS combina la tradició de la cuina catalana antiga inspirada en llibres com el Cent Boví, Subí, amb tècniques apreses en restaurants de prestigi com el Cellera Can Roca, Via Veneto o Castell de Peralada. Entre els plats més destacats hi ha la coca de recapte, els envits d'orella de porc amb gamba de Palamós i la crema de Sant Josep i reinterpretada per Termes, amb la qual van rebre també el Premi Georgina Regàs a la cuina dolça. Els guanyadors van ser escollits a través del vot popular i professional entre 5 equips finalistes de tot Catalunya, que incluïen restaurants de Barcelona, Mataró, Tarragona i la Pobla de Segur. Amb aquest premi, l'acord del MOS es consolida com un nou referent gastronòmic a la Costa Brava, capaç d'unir tradició, talent jove i esperit innovador en un mateix projecte.
La Cambra de Comerç de Palamós ha impulsat aquest mes de novembre una sessió de treball sota el títol Les Fortaleses del Baix Empordà. És una iniciativa que busca identificar els valors i les potencialitats del territori per construir un relat comarcal al compartit. L'objectiu és reforçar l'autoestima col·lectiva i definir un posicionament estratègic comarcal basat en la modernitat, el progrés i el benestar de la societat empordanesa, Carla.
La sessió celebrada a Palamós ha estat moderada pel president de la Cambra, Pol Fages, i ha comptat amb la participació del vicepresident Carles Arnall, el tresorer Enric Gimeno i diversos empresaris del territori. El debat s'ha estructurat en dos blocs principals, identitat i estil de vida i economia i futur del territori. En el primer bloc, els participants han destacat el paper històric del port de Palamós com a motor del desenvolupament econòmic i comercial del Baix Empordà. També s'ha posat en valor el patrimoni natural i arquitectònic, el llegat ceràmic i la gastronomia local com elements que defineixen l'estil de vida empordanès. A més, s'ha recordat la forta tradició esportiva del territori, on es va fundar el primer club esportiu de Catalunya. El segon bloc va abordar temes i qüestions sobre l'empresa, formació i innovació. Els assistents van coincidir a destacar el caràcter emprenedor i acollidor del Baix Empordà, però també van expressar preocupació per la complexitat administrativa, la pressió fiscal i la manca d'ajuts al petit comerç i a la microempresa. També es va subratllar la necessitat d'una formació professional més adaptada als sectors clau de la comarca, com són la nàutica, la carnisseria o altres oficis tradicionals. Els empresaris també van coincidir a definir el teixit econòmic de la comarca com actiu, resilient i amb ganes de continuar creixent, però van reclamar més suport institucional i programes de formació i assessorament per garantir la competitivitat del sector empresarial. En aquest context s'ha tornat a remarcar la importància estratègica del port de Palamós, tant en la seva vessant comercial com turística i esportiva, especialment en àmbits com els creuers, el transport i el lloguer d'embarcacions. El projecte Les Fortaleses del Baix Empordà forma part d'una iniciativa conjunta entre diverses cambres de comerç del país amb la finalitat d'aglutinar les fortaleses territorials de Catalunya i posar en valor el potencial econòmic i social de cada comarca.
Cristina Montañés assumeix la direcció de l'ABS de Palamós. Montañés, metgessa familiar, més de 20 anys d'experiència, ha estat vinculada a l'ABS des de l'any 2000 i també és tutora de residents des de l'any 2019. Joan Coll.
Cristina Montañés ha assumit la direcció de l'àrea bàsica de salut de Palamós, substituint en el càrrec a Meritxell Pérez, que ha estat directora des del març de 2019. Montañés és metgessa familiar i comunitària des de 1997. Va començar a treballar a l'ABS de Palamós l'any 2000, després de finalitzar la seva residència a l'Hospital Universitari Miguel Servet. Els últims 7 anys els ha dedicat al consultori de Sant Antoni de Calonge i des del 2019 és també tutora de docents a residents. Per la seva banda, Meritxell Pérez continuarà vinculada a l'ABS de Palamós com a metgessa, combinant aquesta tasca amb la formació i acompanyament de les noves incorporacions. Cristina Montañés es posa al capdavant d'aquesta àrea amb l'objectiu de mantenir la qualitat assistencial i continuar amb la tasca iniciada per Pérez, treballant per garantir l'atenció de proximitat i de qualitat a la comunitat.
I SOS Costa Brava llença una campanya de micromecenatge per defensar el camí de Ronda. El projecte, que inclou un seguiment ciutadà, vol restaurar i obrir el sender com a patrimoni col·lectiu. L'objectiu inicial és aconseguir 6.600 euros per posar en marxa la iniciativa.
La Federació SOS Costa Brava ha donat inici a la campanya de micromecenatge Camins Lliures, amb l'objectiu de defensar el camí de ronda de la Costa Brava i evitar la seva privatització. El projecte vol crear una xarxa ciutadana per fer un seguiment i diagnosi de l'estat dels trams del camí que, en molts casos, estan tancats, degradats o ocupats per interessos privats. Amb aquesta iniciativa, la Federació pretén implicar entitats locals, centres educatius i voluntariat per garantir que el camí de ronda es conservi com a patrimoni col·lectiu i sigui accessible per a tota la ciutadania. Un cop es recaptin els recursos necessaris, SOS Costa Brava preveu designar una persona coordinadora, elaborar una guia de naturalització dels camins i desenvolupar un sistema d'apadrinament ciutadà per a la vigilància i restauració. El pressupost inicial de la campanya és de 6.600 euros, que permetran posar en marxa el seguiment i restauració d'aquests trams. SOS Costa Brava fa una crida a la ciutadania per convertir-se en persona protectora de l'entitat amb una quota anual a partir de 65 euros. També s'ofereix la possibilitat de fer aportacions puntuals o adquirir un buf de regal per Nadal. Segons SOS Costa Brava, la situació del camí de ronda s'ha deteriorat en els últims anys. Cada cop hi ha més trams degradats o esfondrats i fins i tot privatitzats, fets que amenaça la continuïtat d'aquest sender, un dels elements més emblemàtics de la Costa Brava. La Federació considera que és imprescindible recuperar aquests camins ja existents i garantir l'accés públic al litoral.
Moltes gràcies, Joan, però també ens has d'explicar que Torroella de Montgrí i l'Estartit també doncs, seran un dels municipis en què hi haurà l'Oncogravel, però que també recorrerà diversos punts del nostre territori. Una cursa ciclista solidària per lluitar contra el càncer. L'objectiu és recaptar fons per millorar la qualitat de vida de les persones doncs, que pateixen aquesta malaltia i també, doncs, a qui vulgui participar, que pugui recórrer paisatges emblemàtics de la comarca amb itineraris de 120 o 230 quilòmetres.
Aquest dissabte 8 de novembre, Torroella de Montgrí i l'Estartit acolliran el pas de l'Onco Gravel, una cursa ciclista solidària organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, Gran Font de Community i l'Ajuntament de Palamós. Aquesta prova esportiva té un doble objectiu, fomentar l'esport i la natura, alhora que recullen fons per ajudar les persones amb càncer i les seves famílies a millorar la seva qualitat de vida. Els participants, formats per equips de 4 a 6 ciclistes, podran escollir entre dos itineraris, un de 230 quilòmetres i un altre de 120, que recorren els camins i pistes del Baix Empordà, el Gironès i la Selva. El recorregut travessa alguns dels paisatges més emblemàtics de la comarca, com la Mota del riu Ter, el Massís del Montgrí i el nucli de l'Estartit, i finalitza a l'Auditori Teatre Espai Ter, on els participants podran recuperar forces abans de continuar el repte. Els equips hauran de fer un donatiu mínim de 500 euros, que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona per a la lluita contra el càncer.
I Palamós celebra la cinquena edició del Palamós Outdoor Sports Festival amb activitats esportives, lúdiques i solidàries. El festival també inclou activitats solidàries per la Fundació Oncolliga i propostes lúdiques, infantils i musicals. Joan, en què consistirà?
El Palamós Outdoor Sports Festival celebra aquest any la seva cinquena edició amb una proposta única d'activitats esportives i lúdiques que tindrà lloc durant tot el cap de setmana del 8 i 9 de novembre. El festival es desenvoluparà a la zona de l'estenedor de xarxes del port de Palamós i a la Fosca i forma part de l'oferta de turisme actiu local impulsada pel Centre Trail Palamós Empordà Costa Brava. L'objectiu de l'esdeveniment és oferir als participants la possibilitat de provar diversos esports a l'aire lliure, alhora que gaudeixen de l'entorn natural de Palamós. Les activitats destacades inclouen l'oncogravel, zumba, rocòdrom, marxa nòrdica, cursi d'orientació, bateig de caiac i moltes més. A més de les activitats esportives, el festival inclou una oferta de propostes lúdiques i gastronòmiques. El dissabte 8 de novembre, de 4 a 8 del vespre, es celebrarà el Tardeo i Food Track amb música en directe a càrrec de Canela en Drama a partir de 4:45. L'espai infantil, també obert el dissabte, oferirà activitats, tallers i atraccions per als més petits amb entrada gratuïta. I el diumenge 9 d'octubre, a les 12 del migdia, tindrà lloc el vermut musical amb DJ al Passeig de la Fosca, coincidint amb la prova de natació que se celebrarà a la platja de la Fosca.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Exacte, pràcticament 9:45 del matí, és dijous i per tant hem de saludar a l'Ignasi Arbat. Ignasi, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, Ferran, què tal? Com
bé,
esteu?
Bé, com estàs?
Doncs res, aquí carregat de pel·lícules una setmana més.
Sí, perquè la setmana passada deies, no?, que al voltant de la setmana doncs, de Tots Sants, no?, del Halloween, hi havia moltes propostes de por. Això encara continua o ja comencem a mirar cap al Nadal?
Encara no mirem a Nadal, però estem, bueno, allà.
A poc
veure,
a poc.
No diré, sí, no diré que són de terror, perquè no com a tal, però bueno, sí que hi ha que deixem una mica enrere, de moment, les pel·lis de terror i anem per altres coses.
Doncs què és el que ens arriba aquesta setmana?
No és terror, però no és gènere, i és un clàssic, i arriba una pel·li molt esperada, com és el Frankenstein de Guillermo del Toro. My maker told his tale.
En aquest cas, què fan? Recuperen el relat clàssic?
Correcte. Això és un projecte molt somiat per part de Guillermo del Toro, que doncs, està, diguéssim, amb la novel·la a tope, i ell ja fa molts anys que volia adaptar-la, a més d'una manera fidel. No? I segurament aquesta és la versió més fidel respecte a la novel·la de Mary Shelley que s'ha estrenat en cinemes, tot i que també a vegades fa alguna mirada al clàssic dels anys 30, no? Aquell Frankenstein amb aquella imatge tan icònica, no? que ha transcendit a totes les generacions. Però són clocadetes d'ull que dius, mira, això em recorda que aquella pel·lícula ho adaptava en aquest moment i era d'aquesta altra manera, no? Però bé, en tot cas, estem davant d'una pel·lícula fantàstica. A mi la veritat és que m'ha agradat moltíssim i es nota que Guillermo del Toro s'hi ha deixat l'ànima aquí, eh? La pel·lícula podríem dir que està dividida més o menys en dues parts, tot i que comença des del final. Va? Aleshores, tu al final d'aquesta història veus com es troben el professor Frankenstein i el monstre i fan una mica de retrospectiva. I aquesta retrospectiva primer et porta a explicar la història des del punt de vista del doctor Frankenstein, és a dir, com el doctor Frankenstein crea el monstre, la relació amb la seva família, el seu pare és molt important, que això no ho havíem vist a les versions anteriors, i aquí sé que hi és la novel·la, amb el seu germà, la cunyada, etc. I el mecenes que li financia tot el projecte de crear el que esdevindrà el monstre, no? Crear vida. I la segona part de la pel·lícula, que vindria a ser passada a l'hora i mitja, perquè dura 2 hores i mitja la pel·lícula, és el punt de vista del monstre. És el monstre quan es queda sol i què passa, com es relaciona amb la vida i com aprèn a ser persona, no? I al final és aquella reflexió que ens fem moltes vegades, qui és més monstre, l'humà o el suposat monstre, no?
Veig, si em dius que t'ha agradat molt.
Sí, a mi m'ha entusiasmat la pel·lícula i visualment és una absoluta meravella. Sí que hi ha potser algun punt de CGI que dius, ai, aquí es nota que, al final, jo què sé, Netflix no s'hi ha volgut gastar els calés, el que sigui, no? Però bé, a banda d'això, la pel·lícula està meravellosament dirigida, a mi em va mantenir enganxat les 2 hores i mitja que dura la pel·li i la recomano moltíssim, la veritat.
Netflix, no?
La trobareu a Netflix a partir de demà.
Doncs bé, ens haurem d'esperar això aquestes hores, però si ens ho dius així, que promet, doncs ja ens esperarem.
Sí, per mi és un dels títols importants de l'any, sense cap dubte. I els dos actors, per ser, no sé
quins
si ho
he
dit, Oscar Isaac i Jacob Elordi. Jacob Elordi, que fa de monstre, que a vegades dius, home, és un tio molt guapo per ser monstre, no? Perquè té la... Però bé, funciona molt bé pel tipus de monstre i fa un paperàs, eh? Vull dir, és d'aquells noms que s'han d'apuntar perquè segurament Jacob Elordi i la campanya de premis s'endurà alguna cosa.
I se'l reconeix amb ell?
Sí, se'l reconeix, perquè la cara que té és la cara. Vull dir que... Però sí, però està molt caracteritzat, eh? Però sí que el pots arribar a reconèixer.
Doncs bé, no sé si la pròxima recomanació també doncs, promet tant.
Bé, aquesta encara no l'he vista,
no l'has
però...
vista.
Encara no. Però bé, jo crec que jo li tinc moltes ganes, que és Predator Badlands.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo. Donde todo intenta matarte.
¿Me echas una mano?
Has venido a demostrar tu valía. Cazando algo que no se puede matar.
Què ens pots dir d'aquesta?
Doncs mira, això és una nova entrega de la saga Predator que dirigeix Dan Trachtenberg, que ja havia dirigit la pel·lícula anterior que era Prey, que es va estrenar directament a Disney+, però la gent es va queixar moltíssim perquè era una pel·lícula que podia haver-se estrenat en cinemes perfectament i devaluava una mica la saga el fet de que la pel·lícula s'estrenés directament en plataforma quan és una pel·lícula de cine de totes totes, no? Llavors, sí que Thatcherberg va fer que es va estrenar abans d'aquest estiu una pel·lícula d'animació centrada en Predator i ara, doncs, el novembre estrenava el que seria una altra dintre de la saga. No és exactament una pel·lícula seqüela de l'anterior, no? Perquè no té res a veure, però succeeix en aquest univers, en aquest món dels Predators, no? I aquest Predator Badlands, bàsicament, canvia la resta de pel·lícules de la saga perquè, primera, que succeeix a l'espai exterior, que això és veritat que ja ho havíem vist en una de les pel·lícules, però sempre amb els humans de protagonistes, i aquí no, aquí el protagonista és el Predator, és a dir, el Predator, que sempre és el caçador i l'humà és el que ha de buscar els recursos per defensar-se i matar-lo, en aquest cas és al revés. És un jove Predator, un Predator adolescent, que ha de fer els seus ritus d'iniciació i l'abandonen en un planeta ple de perills, extraterrestres, alienígenes, etc. Aleshores, ell haurà d'aprendre a sobreviure i convertir-se en el Predator, no? Que el Predator que llavors coneixem, o els Predators, no? Són tota aquesta raça que coneixem de caçadors de la resta de pel·lícules. I durant aquesta estància en el planeta, que lluitarà contra un munt de monstres extraterrestres, etc., es trobarà un sintètic que està protagonitzat per Elle Fanning, que li falta la meitat del cos, i que l'ajudarà, doncs, al llarg d'aquest periple, no? Vull dir, no sé, jo, les dues, tant la d'animació com Prey, són molt bones pel·lícules de la saga i crec que han trobat la persona indicada per fer-se encàrrec, que és aquest Dan Thatcherberg, i li tinc moltes ganes de veure-la aquest cap de setmana.
Doncs bé, una de les recomanacions que també ens portes, veurem com va aquesta pel·lícula als cinemes, però quina també arribarà?
Doncs ens arriba també una altra molt esperada dintre dels títols de l'any, vull dir que déu-n'hi-do aquesta setmana, que és Bugonia.
Todo empieza con algo magnífico. Una flor. Luego, una abeja. Las obreras recolectan el polen para la reina.
Buenos días, Cori.
Buenos días, Michelle.
Pero las abejas se están muriendo. Justo lo que ellos planearon para hacernos iguales que las abejas.
Repetimos.
Pero eso ya no tiene el control.
En aquest cas, Bugonia, què és?
Doncs és l'última pel·lícula del grec Yorgos Lanthimos, que doncs, sempre acompanyat com els darrers anys d'Emma Stone com a protagonista. Tot aquí Emma Stone és una mica menys protagonista perquè el protagonisme real recau en Jesse Plemons, que és qui porta bàsicament tota la pel·lícula. En aquest cas, Lanthimos ha fet un remake d'una pel·lícula coreana que es diu Salvar el planeta Tierra, però és un remake bueno, que va bastant a la seva, eh, no? Que s'inspira en algunes coses, però que llavors Lanthimos tot això ho porta en el seu terreny. I ens explica la història de dos conspiranoics que el que fan és segrestar la presidenta d'una empresa, diguéssim, que fa molta pasta, a més és una tia molt expeditiva, etc, que és l'Emma Stone, i se l'emporten al soterrani. Aleshores, allà en el soterrani la lliguen i li demanen que confessi que pertany a una, doncs, una raça alienígena i que està aquí com a avançada per conquerir el planeta Terra, no? Aleshores, tu veus, evidentment, que aquests dos tios, a més per l'aspecte i tot el que fan, estan com un llum. La noia, la Emma Stone, que està allà segrestada, doncs intenta allò entre dir-los que, escolta, que no sóc jo, però sense dir-los que estan bojos perquè allò, els hi vaig a seguir la corrent, perquè no em facin mal, etc. Però els tios insisteixen, no? Bàsicament és una paròdia, una sàtira també sobre el món de les conspiracions i les teories boges que trobes a partir d'internet, etc, etc. I té un final que, sense explicar res, a mi m'ha agradat, és divertit. Pot ser divisori, perquè al final la pel·lícula dius o pot tirar per aquí o pot tirar per allà, i jo crec que agafa o pren el camí més arriscat. Però no obstant això, de fet, és una pel·lícula una mica, o sigui, petita en el sentit de que hi ha pocs escenaris, perquè bàsicament és la casa dels segrestadors, l'empresa on està ella i poca cosa més. I jo la recomano, perquè és un Lanthimos, que és un director a vegades doncs, poc accessible, venia a fer Pobres criatures amb la Emma Stone, i llavors també Kind of Kindness, que també doncs, sortien Emma Stone i Jesse Plemons, que és l'altre protagonista de la pel·lícula, i aquesta potser és més accessible al públic que no està tan acostumat a les rareses del director.
Molt bé, doncs ja també, recta final, ja ràpidament, quines són les altres recomanacions que ens portes?
Doncs tenim per una banda Ras, Dos forajidos.
La ley no existe en el mundo. Si alguien no la impone, si perdemos de vista eso, nos quedamos sin nada.
És un western, això?
És un western, i és el western que va ser notícia quan Alec Baldwin va disparar a la directora de fotografia.
Ah, és aquesta pel·lícula.
Correcte, accidentalment, va morir, i de fet va haver-hi un judici no fa massa, i ara s'estrena tot just aquesta pel·lícula, que clar, ve envoltada, no?, en aquesta àurea del morbo, la desgràcia que va succeir durant el rodatge, perquè estava doncs, carregada la pistola amb una bala de veritat, i que són d'aquestes coses que no entenc perquè encara passen, sí. Però bé, vull dir, no és la primera vegada que desgraciadament ha passat una cosa com aquesta, i al final, bé, la pel·lícula, perquè no ens oblidem que això és una pel·lícula, a la fi al cap, que ara s'estrena, que és la història d'un tio d'aquests de l'Oest, que està curtit de tot i tal, que el net l'han detingut i que l'han condemnat a la forca, i aleshores el que va és a rescatar-lo, i un cop el tingui ja rescatat li vindran al darrere els Marshalls i els caça-recompenses.
Consideres que tota la notícia que hi ha al darrere també pot fer que encara hi hagi més gent que ho pugui anar a veure pel morbo que hi pugui haver?
Sí, però també pot ser un efecte contrari, no? Dius, bueno, si una pel·li que només és famosa per això, potser no s'hagués estrenat o no seria tan bona, no? Vull dir que sí, suposo que la gent anirà a buscar a veure quin és el moment, no? Perquè la morbo també dels humans doncs, té aquest punt.
I ja per acabar, quina proposta més arriba aquests dies?
Doncs això ja la tenim estrenada, ha arribat a Sky Showtime, que és un documental que es diu Ozzy, No Escape From Now.
I was thinking about getting older, you know, but I should take pills for fun. You know, it's like just a lot.
People a night, private planes.
Ozzy's one regret is that he...
Com el valores, aquest documental?
Doncs bé, molt interessant. De fet, és la història de l'últim concert d'Ozzy Osbourne, que després de la malaltia, recordem que patia Parkinson, etc. Ell volia fer un concert per acomiadar-se dels fans. Aleshores, volia cantar com l'Ozzy que havia estat o que tothom recordava, no? Malgrat tots els seus problemes de salut. I aquest documental ens parla de tota la preparació. També tenim declaracions dels seus fills, la seva família, etc, que ens parlen de tots aquests darrers moments, doncs que finalment sí, doncs va fer aquest concert, i tenim doncs aquella famosa imatge, no, d'una cadira elevant-se fins a arribar a dalt de l'escenari.
Doncs bé, també no, són aquests casos ja més de superació, no? També podem veure, no, com ho viu la família, com ho vivia, no, com ho viure el mateix cantant.
Correcte. I a més és tot un homenatge doncs, en general a la seva carrera i a les seves ganes de viure, no? Hi ha un moment que fa molta gràcia, dius, abans em prenia pastilles per passar-m'ho bé i ara me les prenc per sobreviure, no? I té coses divertides també.
A quina plataforma arriba?
Això la teniu a Sky Showtime.
Perfecte, doncs Ignasi Arbat, gràcies i que vagi molt bé la setmana.
Una forta abraçada, adéu.
I anem ja tancant aquest supermatí, ara que falten 2 minuts per les 9 del matí. Avui que evidentment estem molt pendents també del temps, que encara doncs els ruixats encara no han arribat aquí a la nostra comarca, però que l'Isaac Vilà ens ho actualitza. Isaac, què ens pots explicar?
La pluja intensa està afectant ara mateix el Baix Empordà, moments de xàfec fort, torrencialitat, però bé, queda les hores comptades. Un cop hagi passat aquest xàfec, aquesta línia més important de cara a aquest migdia, s'obriran clarianes i encara es podria arribar a escapar algun ruixat o tempesta al llarg de la tarda aquí al Baix Empordà. La temperatura baixarà i atenció al temporal, temporal marítim, perquè esperem onades, una mica de tràgol de xaloc i de llevant a partir d'aquesta tarda i vespre.
Doncs bé, que en Roixes encara no han arribat aquí al Baix Empordà, però que sí, quan de fer les pròximes, no, properament aquest matí, que per tant, doncs, sobretot això, des de Protecció Civil es demana precaució, es demana doncs evitar desplaçaments innecessaris. De fet, ja des de la Generalitat, ahir al vespre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va convocar d'urgència un comitè tècnic del pla per coordinar la resposta davant la situació. I després de la reunió, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va anunciar que s'enviaria una alerta preventiva a la població amb instruccions clares en els diferents telèfons mòbils. I recordem que és això, extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i no apropar-se a rius, rieres ni zones inundables. Per tant, tot això, doncs, estirem atents doncs, del temps en aquest dijous al matí. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Tornem demà a partir de les 8 del matí amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagin molt bé. A reveure.